Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 23 de setembre de 2025. En nom de tot l'equip repartit per Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Serem des d'ara i fins les 12 acompanyant-vos, si ens trieu. Això és el que sonarà d'aquí uns instants, la meteo, la previsió de la setmana amb Marc Paredes. I tot seguit, pels vols d'un quart de 10, una estrena d'aquesta vuitena temporada, el Des de Dins amb la Marta Vives. Avui, en aquesta primera secció, ens explica com saber quina és la talla de sostenidor correcte. A dos quarts de 10, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu, 5 minuts per saber com es lleva aquest matí de dimarts i continuar. Després d'aquest primer flash tindrem la primera roda política de la temporada i, és clar, si la setmana passada parlàvem amb diferents veus de professionals de l'educació, tant d'escoles de primària com d'instituts de secundària, avui volem que hi diguin la seva els regidors. Farem una roda política amb regidors i regidores d'educació per saber què fa un ajuntament perquè l'ensenyament del seu municipi es faci en les millors condicions possibles, quin paper tenen en la millora d'equipaments i com es relacionen amb les comunitats educatives respectives. Hi participaran Gemma Romeu, regidora d'Educació de Vilafranca, Fina Mascaró, regidora d'Educació d'Olèrdola, la Laia Albiol, regidora d'Educació sadurninenca, i la Núria Güell, consellera comarcal d'Educació al Baix Penedès. Una roda extensa, volem que tinguin temps i, per tant, comença a dos quarts tocats de 10 i finalitzarà a dos quarts d'11. De flash informatiu a flash informatiu. A dos d'11, 5 minuts per posar-nos al dia al Penedès en xarxa. I els dimarts, després del segon flash, mantenim un duet imbatible. Són Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, que cada mes ens portaran maridatges de pel·lícula. Els dimarts juguem i obrim línies i regalem llibres. Avui Bungi, la petita koala, il·lustrat per la penedesenca Anna Montgai, El català al carrer, de moment amb la Teresa Casanelles, de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà actualitat i hi haurà, sobretot, concurs, perquè jugueu i tingueu opcions de guanyar aquest bonic àlbum il·lustrat pels més petits. A dos quarts de 12 pantalles tafanejarem la tele convencional i les plataformes de streaming, tot buscant sèries i propostes interessants per comentar. I acabarem amb les fake news, amb aquesta història que ens porta la Lourdes i que plegats encertem o intentem esbrinar si és certa o falsa. I deixeu-me acabar enviant una abraçada a l'Eli Jiménez i a la seva família. L'Eli ha patit un accident de trànsit aquest matí quan anava cap a la ràdio. Molts ànims i esperem tenir-te amb nosaltres ben aviat.
El temps.
Quin temps tindrem aquests primers dies de la setmana? Ens ho explica de seguida el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Hem començat ja la tardor i ho hem fet per la Porta Gran, amb temperatures fredes o fresques en molts punts de Catalunya i amb un ambient assolellat després de les pluges i d'aquestes precipitacions que, malauradament, doncs, han deixat conseqüències destacables aquí a l'Alt Penedès. Una tardor que s'allargarà fins al proper 21 de desembre, pràcticament fins a les portes de Nadal. Però, com dèiem, avui hem començat la jornada amb bastant de sol i temperatures fresques o fredes. Penseu que ara mateix encara tenim valors, fins i tot, doncs, inferiors a aquests 10 graus en alguns punts de la comarca, i demà encara podria fer més fresca. Tot plegat pendents d'aquesta tarda, perquè la tramuntana bufarà cap a l'Empordà i el mestral cap al Camp de Tarragona, i això generarà que es puguin crear algunes precipitacions que entrin de mar cap a terra, cap a la costa central. És el típic rebuf. Per tant, no descartem que de cara a aquesta tarda tinguem més núvols i també la presència d'algunes precipitacions, alguns ruixats. Creiem que aquí al Penedès en quedarem al marge, però podríem tenir aquestes tempestes localment intenses, però res a veure amb el que vam tenir aquest passat cap de setmana. I demà, doncs ja l'estabilitat encara s'imposarà molt més, amb més fresca o més fred. Demà les temperatures encara baixaran més i serà imprescindible una peça d'abric, i amb moltes més estones de sol i temperatures que sí que aniran pujant de cara als propers dies i fins i tot se situaran ja, doncs, una miqueta per sobre de cara al cap de setmana. Ho anirem comentant. Això és tot, bona setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dimarts estem d'estrena. Una secció que ens acompanyarà aquesta nova temporada és Des de Dins, on cada mes la Marta Vives ens explicarà detalls sobre la moda íntima, tant de dones com d'homes. Una secció a càrrec de Domenys Ràdio i Laia Batlle.
Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Ah, estupenda.
D'estreno.
D'estreno, total.
Marta, explica'ns una miqueta, primer de tot, doncs, qui ets i què vens a fer aquí al Des de Dins.
Doncs jo sóc la Marta Vives, com bé has dit. Tinc una botiga a Vilafranca des de fa 19 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí. I res, fa molts anys que em dedico a aquest sector de la moda, més de 30 ja. I em preocupava una mica que ningú sap la talla que porta. Llavors vaig pensar, ostres, pues és una bona eina parlar d'aquestes coses, no? Perquè sovint ens preocupem per tot lo de fora, tot l'exterior, tot lo que es veu, i lo de dintre ho deixem allà. Pues no, també té molta importància i crec que és superimportant que sapiguem quina talla portem.
Mm-hmm. Estem parlant de sostenidors, estem parlant de calces fins i tot. Això és el que parlarem en aquesta nova secció del Penedès en xarxa.
Exacte.
El Des de Dins. I Marta, entenc que aquesta secció anirà adreçada a totes les dones del món, però els homes també poden fixar-s'hi, no, amb aquestes coses?
Home, o què? Doncs sí, clar, està bé, tothom, tot el que sigui aprendre és correcte.
Molt bé, doncs dit això, Marta, si et sembla, anem ja al tema que ens ocupa avui, que és el tema de la talla de sostenidors. Com podem saber quina és la nostra talla? Si amb la mà, si amb una cinta... Com ho hem de fer, això, aviam?
Ai, això de la mà fa molta gràcia, perquè antigament...
Una mica així, no?
Sí, els homes, quan venien a fer un regal, deien així, i feia una gràcia, però ja no passa, eh? Això tot canvia.
Doncs mira, va, anem per parts. Jo m'he marcat per intentar explicar-vos-ho bé, perquè sembla fàcil, però, bueno, té la seva... Avui ho farem fàcil.
Vinga.
Per saber la talla hem de tenir clares tres coses. Primer, molt important, que el número que veiem i que em dieu quan veniu a la botiga és la nostra esquena, no és el nostre pit. Això és superimportant i molt interessant. És a dir, jo em poso les mans a la meva caixa toràcica i això d'aquí és la meva esquena. Per tant, el número que em dieu quan veniu a la botiga i em dieu... Porto una 95B. Doncs que sapigueu que jo entenc que la vostra esquena fa 95. Després ja parlarem de tot l'altre. Mm-hmm. L'altra cosa que hem de tenir, que hem de saber, són les lletres, no? Moltes en diu, és que no sé quina copa, no sé quina lletra, o moltes no sabeu ni que existeixen les lletres, no? Doncs sí, a les etiquetes veureu que hi ha un número i una lletra. Què vol dir la lletra? Doncs la lletra és el nostre pit, el volum del nostre pit, no? Si jo em poso les mans a sobre del pit, doncs la talla estàndard que hi ha a dia d'avui és la copa B, no? I el número estàndard, doncs, si jo faig una 90B, aniré augmentant de copa com un abecedari, vale? Tinc les mans aquí, sóc la copa B, les mans tocant al meu pit, i vaig allunyant-les i van fent la C, la D, la E, la F i la G.
Què vol dir això? Fins a la G tenim.
Bueno, n'hi ha moltíssimes, això, sí, exacte, depèn del fabricant. Mm. Jo, per exemple, a la botiga fem de la copa, bueno, no t'ho dic, si no encara us liaré, de la copa B, que és l'estàndard, fins a la copa G, i a vegades fins a alguna H, també.
Déu-n'hi-do.
Depèn dels fabricants, moltíssim. Mm-hmm. Altra cosa important, hem dit que el número és l'esquena, que la lletra és el pit, altra cosa superimportant de saber és que els números van de 5 en 5. O sigui, si ve algú i em diu una 92, no existeix. O sigui, és 85, 90, 95, així, fins, depenent del fabricant, no? Hi ha fabricants que acaben a la 110, a la 120, a la 130... Hi ha moltíssimes, moltíssimes talles.
Mm-hmm.
Això és l'1 estàndard, eh? Val? A partir d'aquí és l'1 fàcil, això és l'1 fàcil. Sí?
Molt bé, i llavors, clar, quan tenim aquestes tres coses com ben clares,
sí.
Ara ve el procés de dir, val, molt bé, i ara què? Ara què fem?
Sí, perquè aquestes tres coses que semblen ara aquí tan fàcils, jo crec que el 90% de les dones que venen a la botiga a comprar, joves i grans, i no tan joves, les del mig, no ho sabem. Molta gent es pensa que la lletra és l'esquena. No? Dóna'm una copa C, que sóc molt ampla d'esquena, clar, a mi se'm fiquen els ulls com a taronges,
clar.
No? I vaig pensar, mira, doncs és una bona manera de que la gent sàpiga. Hem de saber la talla que portem, més o menys. No hi ha una regla absoluta d'això, ja anirem parlant, no?
Sí.
Però és important saber la talla que portem. Llavors, una altra manera, no? Tu et vas a comprar uns sostenidors, ja saps que l'esquena és el número, ja saps que el pit és la lletra. Què passa amb una etiqueta? Tu quan veus una etiqueta, què passa? Hi ha un munt de números, no? Com sé quina talla és? Doncs, en el món de la corseteria en regim una mica per la talla espanyola i la talla francesa. A vegades veureu que posa només FR o que posa ESP. Aquesta és la talla amb la que ens hem de guiar. Perquè moltes etiquetes, com amb la roba exterior, no? Tenen el tallatge europeu, el tallatge americà... Llavors hem de mirar sempre la talla espanyola o francesa. I a partir d'aquí veureu que jo ara us he portat un sostén de mostra que no veieu, però el tinc aquí, la meva superxuleta, per saber, perquè tot i els anys que fa que porto, m'ho haig de mirar, no us creieu que és tan fàcil. La talla espanyola d'una 90B, la talla europea seria una 75B i la talla americana, que moltes americanes venen, diuen una 34, no? O sud-americanes, no? Van amb el tallatge americà, no? Una talla 34, jo penso, quina talla és la 34? Doncs és una 90. Bé. És saber llegir una etiqueta, no? També és important. Que els que portem un munt d'anys treballant i quan ens diuen el número, inconscientment o conscientment, ja no sé com, els ulls se'ns en van cap allà i penso, no. 34 no, deu voler dir la 90, no?
Clar, ja tens la vista feta,
sí.
Tu, eh?
És un rayo láser, sí. Total.
També és veritat, Marta, que de vegades ens pensem que portem una talla que no és real. És a dir, que ens pensem que portem una talla i llavors quan arribem a la botiga la demanem i tu ja amb aquest làser veus que no quadra.
Exacte. Sí, perquè ja partint de la base de que molta gent no sap quina talla porta, se la inventen, no? A vegades... ens la inventem inconscientment. Jo segurament amb roba exterior també ho faig, no? Perquè al final ho fem totes. Clar, tu dius la talla que et sembla, o potser la talla que en un moment tu vas portar i se t'ha quedat interioritzada de què és aquella, no? Però clar, nosaltres no som sempre igual. No? Tenim un procés fantàstic i diví que és ser dona, no? Que anem canviant morfològicament i això és una evidència. Per tant, que una senyora em digui jo tota la vida he portat la 90... doncs, bueno,
potser sí, però el cos canvia, no? Per sort, no? I jo mai havia tingut canes i ara en tinc, i mai havia tingut mulletes i ara també en tinc, i tot això, doncs, les canes no, evidentment, però les mulletes s'han de col·locar a lloc, no? I això pot influir en que la talla sigui una o una altra. Això és un hàndicap, però n'hi ha un altre que depèn de cada fabricant, ja, per sort o per desgràcia, no sabria dir-t'ho, perquè això els de màrqueting t'ho sabrien dir millor que jo, no hi ha una taula exacta que totes les 90 siguin iguals, no? Tu pots tenir un fabricant que, per exemple, jo m'he trobat amb fabricants que tenen tallatge alemany, que una 90 és molt més gran que un fabricant, per exemple, italià o francès. Per tant, un cop... Per això és superimportant saber com a mínim llegir una etiqueta i com a mínim saber que l'esquena és el número i que la lletra és el pit. I a partir d'aquí entraran mil factors més per saber quina talla portem.
Clar, jo vinc una mica instruïda perquè sé que hi ha una fórmula, hi ha com una taula, una fórmula, veritat?
Sí.
A veure, Marta, sí, explica'ns què és això.
Això de la fórmula és molt... Si us fixeu, aquests que compreu per internet, que és el 90% de les persones, no? D'avui en dia, és la nova generació de compra per internet.
Compra ràpida.
Sí. Els fabricants de sostenidors, clar, van pensar com nosaltres també volem vendre per internet, no? I que, doncs, clar, tenen una fórmula, no? Hi ha unes taules. Aquestes fórmules el que fan és es mesuren el contorn i li resten el pit, no? Són dos números. Restem contorn de pit i surt un número. I aquest número hi ha una taula, que aquesta sí que és estàndard per tothom, sigui el fabricant que sigui.
Sí, és universal, eh?
Sí. On et surt pues, quina copa és la correcta i quin número és el correcte. Però, desgraciadament, t'haig de dir que a la botiga estem fent molts maridatges de copes, que us convido des d'aquí a que vingueu quan vulgueu, només us heu d'apuntar i dir-m'ho i a porta tancada, i és molt graciós perquè totes ens mesurem i fem aquesta fórmula. I molts cops, moltes dones de les que venen a fer el maridatge de copes estan fora d'aquesta taula, no existeixen, o sigui, no existeixen.
Ostres. I llavors què? Mare meva, no?
Sí.
He d'anar sense.
Sí, bueno, aquí està que el món de la corseteria és molt complicat acertar la talla ja físicament, imagina't online, és molt difícil.
Clar.
No impossible, eh? Segurament hi ha gent que diu, és que jo sempre porto aquest model d'aquesta talla, clar, llavors ja...
Hi ha fidelitat també.
Clar, és evident, però... És que a vegades una mateixa marca, les talles són diferents. Per tant, lo de la fórmula està molt bé com a aprenentatge, com per tenir una lògica, no? Entendre, no? Pues, quina és la talla, quin és el contorn i com arribem fins a la talla que real... Com dic jo que faig una 90D? No m'ho invento, haig de dir-ho amb fonament de causa, no?
Clar,
amb aquesta taula.
Per tant, Marta, perquè ja estem arribant al final de la secció, anem a fer un repàs d'aquests tres punts que hem de tenir molt clars.
Sí.
I suposo que el millor també és que ens anem a assessorar amb algú que hi entengui, en aquest cas amb tu, que ets la nostra corsetera de referència.
Sembla fantàstic.
Ens repasses els tres punts aquests que has dit tan importants?
Sí, superimportant. Primer, saber que el número és la nostra esquena, que el tallatge va de 5 en 5, 85, 90, 95, 100, que el pit és la nostra copa, que va per lletres, que és com un abecedari que va cap endavant. Vol dir que cada lletra de l'abecedari és una miqueta més gran, vale? B, C, D, E, i després llegir l'etiqueta. Sapiguer que aquí ens regim per la talla espanyola o francesa. Bàsicament, així sabríeu anar a comprar un sostenidor.
De totes maneres, hem dit abans que quan et ve una persona i et diu una dona i et diu jo faig aquesta talla, moltes vegades no coincideix la idea que té un mateix, no? Una mateixa de si mateixa.
Pràcticament mai.
Mai.
Alguna vegada, eh? Mira, les estrangeres saben molt bé la talla que porten i la copa. És increïble.
Sí?
Sí. Sí, sí, ho saben exacte. I si no tens aquella... Perquè antigament no hi havia tantes lletres. Què passava? Que, com que no hi havia lletres, si tu feies una 90D, vaig a comptar amb els dits perquè ho entengueu, seria una 95, una 100. Una 90D seria una 100 de pit,
però una 90 d'esquena, perquè el 90 és l'esquena. I com que hem ampliat lletra, seria una 100, no? Doncs, si antigament, com que no hi havia tantes lletres, te'l feien estrenya, no? La modista te l'arregla, no? Tot ho arreglàvem amb la modista.
Sí.
Ara no. I les americanes, per exemple, saben perfecte, les angleses, les alemanes, i elles volen aquella talla. Si no la tens, pues no. Ella no anirà a la modista a pagar un arreglo perquè li entri el sostenidor. Aquí no ho tenim tant.
Aquí, no, aquí ens falla una mica més aquest tema, eh?
Sí, sí.
De totes maneres, és el que dèiem, al final deixar-se assessorar per una professional també és una bona opció, perquè a més a la botiga teniu moltíssim producte, no?, per oferir.
I tant. Sí, al final és bàsic deixar-te assessorar, que sàpiguen que quan tu vas a buscar... Jo el que busco sempre és que trobin el que han vingut a buscar, no el que jo li vulgui vendre, saps? Uh-huh. Ell té una necessitat i jo la vull satisfer, no? I quan se'n van amb aquella cara contentes, uau, ho hem trobat, pues és superbonic, és molt xulo. Per tant, el provador i un bon assessor és el millor que hi ha.
Uh-huh. I el més important de tot, Marta.
Sí, el nostre lema. Sí, a mi m'encanta el nostre lema, que estem... vives per dins, amb mulletes, sense mulletes, amb pit gran, amb pit petit, però vives per dins.
Doncs, Marta Vives, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa i ens retrobem d'aquí unes setmanes al Des de Dins. Que vagi
perfecte,
molt bé.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa.
Amb la fortuna dels Catarres, arribarem d'aquí dos minuts al flash informatiu, el primer d'aquest matí. Cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat. He estat més temps de festa que estudiant per la carrera. Ja he estat als dos costats d'un cor trencat i tants cops m'he equivocat que no els podria ni comptar. No els podria ni comptar. Però quan m'ho he currat, també he encertat de ple la felicitat. I això ningú m'ho pot robar. No! Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga. Ho he estat tot a la vegada i faig el que et dóna la gana. Ei! Que jo sóc el més ric del món. Que tinc un amor que val milions. I una fortuna feta de records. Ei! Que tu i jo venim de baix de tot. I el que tenim ens ho guanyem. No és un cop de sort. Caro, caro! Ja tinc uns anys, però em sento com un roure. Soc un més, però com jo no n'hi ha un altre. Ja veurem si ens seguiran el ritme. Temps, el temps. Que tinc la placa, jo no. Soc ningú sense aquesta família. Els que hi són, contra vent i marea. Per tots la vida és molt millor. Ja m'he mossegat la llengua quan calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja me les he vist de tots colors i en moments he tingut por, però no em quedo de genoll. Jo no em quedo de genoll. Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts. Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga. Ho he estat tot a la vegada i faig el que et dóna la gana. Ei, que jo sóc el més ric del món. Que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. La campanya Qui pot créixer el teu negoci de l'Ajuntament de Vilafranca ha reactivat una vintena de locals comercials en un any. Vilafranca, com molts altres municipis, té un problema de locals buits que sovint trenquen la continuïtat comercial. Per intentar omplir-los de vida, l'Ajuntament va començar fa uns mesos tot un seguit d'accions, una de les quals és tenir una pàgina web on es poden trobar tots els detalls dels locals, facilitant així el seu lloguer. La campanya més important, que va començar a caminar ara fa un any, és la titulada A qui pot créixer el teu negoci, que vol recuperar els locals comercials disponibles que estaven sense activitat. Així, en un any de campanya han participat 45 locals. Se n'han llogat o venut una vintena i actualment n'hi ha 25 a la pàgina web que busquen una sortida. Veïns de Calafell qüestionen el projecte de l'hotel de luxe i centre de congressos. L'Associació de Veïns de Mas Mel ha presentat al·legacions al projecte que proposa la construcció d'un hotel de 5 estrelles i un centre de congressos per part de l'empresa hotelera Omar Group. La proposta inclou una permuta. L'empresa construiria l'hotel en un terreny municipal a canvi de rehabilitar l'antiga discoteca Louis Vega per fer-hi el Palau de Congressos. Però els veïns posen en dubte que l'operació sigui realment beneficiosa per al municipi. Reclamen una valoració pericial independent i actualitzada del valor del sòl municipal que cedeix, especificant mètode de càlcul i valor per metre quadrat. En absència d'aquesta mesura, consideren que s'hauria d'exigir una contraprestació econòmica complementària. També demanen transparència i participació ciutadana, que es facin públics els estudis de viabilitat urbanística, ambiental, patrimonial i de mobilitat. Volen saber si l'actual infraestructura de serveis suportarà la nova construcció o qui assumiria les millores. Finalment, lamenten que el projecte, tal com estava plantejat, podria generar impactes negatius com una possible gentrificació, pujada de preus, pèrdua de la identitat del barri i afectacions a la convivència i qualitat de vida dels residents. Us ho explicàvem ahir, Marc Álvarez, Carlota Castellano, Susana Jordán, Carles Mata i Roger Santacana són els nous administradors de la Festa Major de Vilafranca. La casa de la Festa Major acollia ahir a la tarda la presentació del nou quintet administrador de la Festa Major de Vilafranca. Són Marc Álvarez, Carlota Castellano, Susana Jordán, Carles Mata i Roger Santacana. Marc Álvarez té 39 anys, té formació en integració i educació social, treballa al Servei de Joventut de l'Ajuntament, ha estat membre del Vall dels Capgrossos, del Vall de Diables i també forma part dels Xicots des de fa més de 15 anys. Carlota Castellano té 25 anys, té un doble grau en Economia i Estadística, treballa a l'empresa familiar i és la presidenta dels Falcons de Vilafranca des del 2024. Susana Jordán té 48 anys, és mestra de primària i directora de l'Escola Cristòfor Mestre. Ha participat en la comissió de la Festa Major dels Petits i a la Junta del Xamba, a més de ser membre de l'AFA de l'Eugeni d'Ors. Carles Mata té 47 anys, és tècnic elaborador en vins i membre actiu dels Castellers de Vilafranca. Franca. En va ser president entre els anys 2020 i 2023. A més, també va formar part del Vall de Diables. I Roger Santacana, finalment, té 46 anys, és llicenciat en enginyeria industrial i treballa com a enginyer municipal a l'Ajuntament. Ha estat membre dels Geganters de Vilafranca durant 14 anys i també portador del Tomasot i la Ballarica. I acabem explicant-vos que Sílvia Serradell rep el Premi a la Visibilitat de l'Esport Femení Català. Sílvia Serradell, veïna de Can Trabal i campiona de Catalunya Sub-12 d'escacs, rebia aquest dissabte el Premi Dolors Vives a la Visibilitat de l'Esport Femení en l'acte central de la cinquena setmana de l'esport en una gala celebrada al Club Pativela Barcelona. El de la Visibilitat de l'Esport Femení era un dels quatre guardons que es van lliurar durant la gala de dissabte a la nit, juntament als de la promoció del català en l'esport, la internacionalització i la projecció exterior. Els premis els concedeix la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa en aquesta primera roda política de la temporada no volíem passar per alt l'oportunitat de parlar d'un dels temes que més ens ocupen i preocupen aquest mes de setembre, l'inici del curs escolar. I com sempre ho fem des de la perspectiva dels nostres ajuntaments. Si fa una setmana recollíem les veus de professionals d'escoles i instituts, avui volem saber què fa un ajuntament perquè l'ensenyament que s'ofereix al seu municipi es faci en les millors condicions possibles, quin paper tenen en la millora d'equipaments i com es relacionen amb les comunitats educatives i amb el departament. Per parlar d'això i de tot allò que vagi sorgint en el debat, recollim diverses opinions. La primera és la de la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca. Gemma Romeu, bon dia.
Bon dia.
Les xifres d'alumnes que cursen estudis reglats a Vilafranca mereixen una mica. Ens pot fer la radiografia d'aquest inici de curs?
Doncs bé, ha sigut un inici de curs amb molta normalitat. Un inici de curs que tenim un total d'alumnes d'entre 3 a 16 anys de 6.599. Tenim 49 alumnes menys que el curs passat i es veu el que passa a altres ciutats, no? Que tenim aquest descens d'alumnat infantil i primària, en canvi doncs, tenim aquest augment a secundària.
Amb ràtios de 40, com fa molts anys.
Bé, tenim els ràtios d'I3 que estan a 19 alumnes i en aquest cas doncs, ràtios de primer d'ESO estan a 28 alumnes per grup, aproximadament. Tenim aquests 260 grups en total, que són 54 infantil, 111 a primària i 95 a secundària. I és això, doncs, respecte al curs anterior, es mantenen els grups i creixen, el que dèiem, amb una unitat a primària i amb una també a secundària.
Ja fa anys que es nota aquesta tendència, hi ha més interès cada vegada per la formació professional, pels cicles. Aquest any també, a més, Vilafranca millorava de forma important l'oferta.
Totalment. La tendència és aquesta, eh? La tendència va cap a una tendència més elevada, cap als cicles formatius, i per tant, des de Vilafranca, doncs, creiem aquesta aposta ferma i, per tant, doncs, és el que hem defensat al Departament d'Ensenyament de Formació Professional i, per tant, doncs, és el que aquest any hem aconseguit, aquests 5 nous cicles i que, per tant, doncs, el que representa són aquesta ampliació de 150 places addicionals aquí a Vilafranca. Tenim a dia d'avui un 25% respecte al curs anterior, doncs, amb aquesta modalitat també dual.
D'increment.
I tenim ara mateix 674 estudis de grau... 674 estudiants, perdó, de grau mitjà i 489 grau superior. Aquí també hi hem de sumar-hi els diferents cicles que ofereix l'Escola Municipal d'Art, de l'Arsenal i també doncs, l'Escola d'Enoturisme, que en aquest cas doncs, és un centre de formació professional integrada. La matrícula total que s'imparteix a Vilafranca és un 81% de cicles i, per tant, doncs, donarem les dades finals a finals d'octubre perquè ara, doncs, primeres assignacions que no han entrat, doncs, ara és com s'ha d'acabar de recol·locar una mica tothom al seu lloc. També tenim els programes de formació i inserció, els PFIs, que en aquest any doncs, tenim aquests 5 PFIs, que tenim doncs, tant el de sanitari, que és aquesta novetat que hem fet el canvi, abans era d'estètica i ara doncs, l'hem canviat pel sanitari, també està totalment ple. Tenim el de hoteleria, cuina i servei de restauració, que aquest el fem a la Fascina. Després tenim el de l'Institut del Penedès, que és fabricació mecànica, el de pintura i també el de muntatge d'instal·lacions electròniques. I aquest, doncs, s'han ofert 75 places i també està tot ple. I fins i tot algú que està en llista d'espera.
I per quart any consecutiu ja, la Universitat Rovira i Virgili imparteix estudis universitaris a Vilafranca d'infermeria.
Totalment, sí, ja tenim la totalitat, ja tenim tota la universitat que ja està tota desplegada. Està ubicada, com sabeu, a l'edifici l'Enològica del carrer Amàlia Soler i, per tant, doncs, també donem cabuda a tots els estudis dels postobligatoris i fins i tot doncs, aquests cicles i fins a la universitat.
Per tant, aquest any la primera promoció que va començar a Vilafranca acabarà el curs.
Això mateix.
Es llicenciarà.
Això mateix.
I queda pendent el trasllat, la seu definitiva d'aquests estudis?
Per ara estan aquí a l'Enològica.
Estem parlant dels més grans, dels més ganàpies, però anem a l'altre extrem, als més petits, a les llars, que són un servei municipal 100%.
Sí, sí, totalment. Mira, tenim a 266 places a les llars municipals i, de fet, és que a Vilafranca escolaritzem un percentatge molt elevat d'infants de 0 a 3, si ho comparem amb altres municipis de Barcelona. I tot i no tractar-se d'una etapa d'escolarització obligatòria, doncs un 56% dels infants de 2 a 3 anys matriculen i un 42% de 1 a 2 també estan matriculats en aquest curs escolar. I, per tant, doncs, ara mateix han sortit aquests 16 grups de funcionament doncs, d'aquesta oferta total de places i contents també perquè en total normalitat han pogut començar els infants.
Una oferta formativa amplíssima, complexa, com dèiem a l'inici, i l'any passat la Regidoria d'Educació va apostar per organitzar la Fira Èxit per visibilitzar-la, per donar-la a conèixer. Tindrà continuïtat enguany?
Això mateix, sí, sí, tenim continuïtat. La Fira Èxit continua el dia 15 i 16 d'octubre. Està ubicada al pavelló Firal de la zona esportiva i en aquest cas doncs, allà el que vam acollir l'any passat van ser més de 3.500 visitants, més de 3.500 alumnes de tot l'Alt Penedès que van poder doncs, veure la diferent oferta formativa que hi ha de cicles tant des dels monjos fins a Sant Sadurní, passant també per Vilafranca, i agrupant-ho també amb aquestes empreses, amb les empreses que insereixen tots aquests joves una vegada doncs, acaben els seus estudis. A més, també doncs, aquest any tenim el Girafeina, igual que vam tenir l'any passat, amb molta més ampliació d'oferta i, per tant, doncs, molt més joves que podran doncs, també trobar allà mateix feina quan acabin aquestes entrevistes. Per tant, doncs, serà aquests dos dies, 15 i 16 d'octubre, dimecres i dijous, matí i tarda, perquè doncs, puguin passar tots els diferents centres a veure-ho, però també famílies, també empreses i també doncs, gent interessada que durant el llarg de la vida doncs, el que vol és possiblement fer un canvi, no només adreçat a aquell jove, sinó també doncs, qui vulgui de gent gran que vulgui fer aquest canvi de rumb a la seva vida, doncs, també està obert a que pugui veure les diferents ofertes formatives que tenim a l'Alt Penedès.
I una última pregunta, un cop arrencat ja el curs, ara quin és l'objectiu, el repte al llarg d'aquest curs acadèmic que estrenem?
Bé, doncs el repte és que tot estigui funcionant amb normalitat, que de cara doncs, ara tots aquests mesos que anem tirant endavant puguem continuar amb aquestes reunions amb el director de formació professional i, per tant, doncs, puguem anar augmentant aquest nombre de cicles perquè veiem que són necessaris al territori, però també les empreses ens ho demanen. Hi ha moltes empreses, en aquest cas de la vessant de la química, que ens demanen que puguem, i del laboratori, que puguem ampliar molt més cicles sanitaris tot en aquest àmbit. I, per tant, doncs, continuarem treballant i alhora doncs, també continuant treballant fent xarxa amb la comunitat educativa, fent xarxa amb les AFES, perquè la planificació sigui doncs, de cara al curs vinent treballat entre tots i que hi hagi doncs, un bon ambient i un respecte mutu cap a tots plegats.
Així ho esperem. Gemma Romeu, regidora d'Educació de Vilafranca. Gràcies i bon curs.
Moltes gràcies.
I ara marxem cap a Olèrdola. A Canal 20 ens espera el Raimon de Cara. Raimon, qui t'acompanya?
Hola, molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olèrdola, Fina Mascaró. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb ella volem repassar activitats que fan els ajuntaments, aprofitant l'aturada d'estiu, per exemple, en la millora d'equipaments. Què és el que ha fet l'Ajuntament d'Olèrdola, aprofitant l'aturada lectiva per millorar els equipaments, les escoles d'Olèrdola?
Bé, per situar, nosaltres tenim dues escoles d'educació primària i el que fem sempre doncs, és atendre aquestes peticions de les escoles per tal de posar a punt les aules i també el pati, tot el que comporta doncs, el tema de les escoles per tal de que comencem un curs doncs amb tot arranjat, amb tot a punt, no? Clar, les peticions que nosaltres anem atenent, diguem que és el dia a dia. Nosaltres, que, de la manera que tenim de treballar, és si tenim coses urgents, les fem en el moment, i si no, doncs mensualment ens passen un llistat de tot allò doncs, que està malmès o que s'ha de canviar, però pot passar des d'arreglar el sorral, que és una de les actuacions que hem fet aquest estiu, doncs, a canviar un fluorescent. Aleshores, en el cas de l'estiu, doncs això és com molt més intens, perquè doncs fem una posada a punt de totes les aules. Insisteixo sempre per això a petició de les escoles. Com a actes rellevants, doncs a l'escola Rossend Montaner, doncs des d'omplir el sorral fins a netejar les canalitzacions del pati, doncs per evitar que l'aigua s'escoli amb aquestes pluges intenses que estem tenint darrerament, doncs a una proposta que hem fet, que és el que ens donarà pas a iniciar aquest projecte ara, doncs, aquest any o principis del vinent, que ha estat posar dos ventiladors, una mostra de dos ventiladors a una aula, una de les més caloroses, per tal de veure si tindria, doncs, efectivitat o no, per tal de plantejar-nos a fer, doncs, tota la instal·lació a l'escola. En aquest cas, doncs, des de l'equip directiu ja se'ns ha dit que sí, que evidentment no és la millor solució, però sí que és la que trobem i la que podem, a més, fer, no? Aleshores, doncs, a partir d'aquí ja hem donat el vistiplau. Ara, la setmana vinent, tenim una reunió justament amb l'escola per començar a planificar les actuacions, perquè, clar, això ara ens enganxarà amb les criatures a dintre de l'aula. Veurem com ho planifiquem, si ho planifiquem per Setmana Santa, per Nadal o de més, però també sabeu que aquí també hi ha un component que és tota la vessant econòmica que s'ha de planificar, no? Vull deixar també fer esment amb unes paraules que deia l'altre dia, doncs, l'alcalde de Sant Sadurní, el Pere Bernet, gran alcalde i gran amic, no, que deia que a vegades no és tan sols el fet de posar els ventiladors, feia aquesta frase, no, deia, el que costa més no és comprar els ventiladors, sinó tota la infraestructura que hi ha al darrere. Ho dic perquè a vegades sembla, no, que des dels ajuntaments, doncs, posar, no sé, 36 ventiladors, com és el cas, en aquest cas només parlo de l'escola Rossend Montaner, pugui ser una cosa fàcil, però no són els ventiladors, és tot el que comporta d'instal·lacions, de moure la brigada, de deixar de fer coses, no? Però que per nosaltres és fonamental tenir les escoles a punt, perquè al final és el lloc on les nostres criatures, doncs, comencen a aprendre, no? Aprendre diverses coses, no només doncs història o geografia o matemàtica, sinó també el que és la vida. Parlava de l'escola Rossend Montaner en aquest cas, l'escola de Moja, la del Circell, doncs també els arranjaments típics que passen per la pati, passen per les aules, passen pel terra, passa per canviar, doncs, mobles de lloc, perquè, doncs, bé, s'habituen les classes, perquè potser, doncs, una classe que abans feia tercer ara pot fer quart, per dir alguna cosa, i tot això, doncs, són peticions del centre, que canalitzen, doncs, a través, en aquest cas, dels nostres conserges, que, doncs, són personal propi de l'Ajuntament i els tenim doncs, a disposició de les escoles i fent una tasca que a vegades no és prou valorada, perquè jo sempre poso manifest al departament i mani qui mani, no? Però hi ha coses que té abandonades, i una escola amb un bon conserge, doncs, o una bona conserge, té moltes coses fetes ja, no? Perquè l'atenció a les famílies, el saber coordinar, i tot això, doncs, en el cas d'Olèrdola, passa, doncs, perquè és una despesa que paga l'Ajuntament. També no vull deixar les dues escoles bressol. Una la tenim dintre mateix de l'escola Rossend Montaner, que és l'escola El Pàmpol, és una aula compartida. Aleshores, allà les arranjaments jo penso que els van fer abans fins i tot d'acabar el curs, per tant, a l'estiu han fet poqueta cosa, més enllà d'un lavabo, d'una pica i de més, perquè allà es feia molta calor, i també vam instal·lar uns ventiladors de sostre, perquè aquelles pobres criatures, doncs, els tocava molt el sol i no hi havia manera d'arranjar si no era així. També vam arreglar una porta per tal de tenir, doncs, més ventilació. I en el cas de l'escola de Moja, de l'escola Bressol, doncs, a Gotims, aquí sí vam acabar d'arreglar el terra, que havíem deixat un trosset l'any passat perquè no havíem tingut prou pressupost. Llavors hem canviat tot el terra, hem posat un linòleum molt clar, molt maco, que dona una vistositat molt gran a una escola que té, doncs, un bon pati, una bona, diguem, molt bona il·luminació i al final és el que diem, les escoles han de ser un lloc on tant la comunitat educativa com les criatures, com les famílies, tothom s'hi ha de trobar còmode perquè és allà on ha de fer el que seran els nostres fills i filles en el futur.
També li volem preguntar sobre un projecte que entenem que es manté aquest curs, que és el projecte del Consell dels Infants. Es manté aquest curs 2025-2026.
Sí, per suposat. Justament la setmana que ve acabem de tancar dates amb les dues escoles, que més o menys ja tenim, perquè va haver un any que ho vam fer cap a l'abril i sembla que tot indicarà que serà cap allà al febrer, més o menys, perquè així hi ha temps per preparar i no s'acumula amb les proves finals de curs. Aquest projecte es manté, és un projecte que jo sempre explico, que jo feia 8 anys que anava al darrere i tinc la sort doncs, que quan vaig entrar a l'alcaldia ho vaig fer no pas com a alcaldessa, sinó ho vaig fer com a regidora d'educació. I aquest projecte, i l'Eva Ludens, que és l'altre gran projecte doncs, que ja portem fa 2 anys, aquests projectes es mantenen. Són projectes molt ben acceptats per les direccions del centre i també per les criatures. Per tant, quan una cosa funciona, en tot cas el que hem de treballar és per millorar si és que hi ha algun aspecte doncs, que millorem i això sempre ho fem de la mà també doncs, de les direccions del centre.
I des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo parla amb la regidora d'Educació de Sant Sadurní d'Anoia, la Laia Albiol. Bon dia.
Bon dia. Molt bon dia, Sílvia. Bon dia, Laia. Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Bé, primer de tot, Laia, quin és el balanç que feu d'aquest inici de curs?
Estem parlant de dades?
Sí.
Una mica de com anar les matriculacions,
sí.
Oi?
Correcte.
Doncs bé, la veritat és que jo crec que estem molt contentes. El que sí que ara, mirant una mica, anant no, 2 cursos enrere i el curs passat també, veiem que, bé, al final és inevitable, no?, aquesta tendència a la baixa, per la baixada de natalitat i veiem que bé, cada any en any anem restant aquests 100 alumnes, no? que van baixant al final de les dades que tenim de natalitat. Però tot i així estem molt contentes, tenim unes aules plenes i unes escoles ben preparades que crec que al final hem treballat també de valent, no?, per aquest estiu preparar les aules, a tirar endavant projectes, que si voleu ara entrem més en detall. I bé, això és tot.
Bé, aprofitant que ens has fet aquests 5 cèntims de que heu anat preparant les escoles, ara preguntar-vos per la calor, quan ara mateix estem a 14 graus, no sé, però com sí. Has estat als principis amb aquest instal·lador de tendals i amb els ventiladors a la Pau i al Jacint Verdaguer?
La veritat és que estem contentes i creiem que les escoles i la direcció i les famílies també ho estan, perquè al final hem fet una gran inversió posant tendals a les escoles de titularitat municipal, en aquest cas al Jacint Verdaguer, a l'escola La Pau, a la Llar d'Infants Espurna i Filoxereta. El que sí que... Bé, ja que tenim l'espai, no, també remarcar que al final nosaltres podem fer una gran inversió i creiem que són inversions que poden ser molt profitoses i molt bones, no?, pels infants i per les escoles, però dir que aquest estiu ens hem emportat un ensurt perquè hem tingut una mica de vandalisme amb una de les ombres, en una de les escoles, concretament en 2 ombres, perquè bé, ens les van tallar, però bueno, ja les hem reposat i hem començat el curs amb les ombres posades. I bé, pel que fa a les ombres, això, contentes i creiem que hem fet una bona inversió i també hem instal·lat 72 ventiladors a les escoles Jacint Verdaguer i La Pau. N'hem posat 2 per aula, 36 aules en total, 18 aules per escola. Al final hem prioritzat les aules ordinàries i a partir d'aquí hem d'anar provant si el proper pas que farem, no?, serà també instal·lar ventiladors en altres aules, com ja pot ser doncs, aules de plàstica, de les aules que tinguin, no?, més enllà de les ordinàries.
Clar. Bueno, de fet, us heu gastat des de l'Ajuntament 18.000 euros.
18.000 euros,
amb
sí, que hem tingut
ventidors.
Una mica de polèmica amb aquests
sí.
dies. Sí, perquè hem rebut bastantes queixes que al final no acaben d'entendre, no?, d'on sortien aquests 18.000 euros, que el preu era molt elevat. Llançar un missatge de que al final, al darrere d'un sol ventilador, que en aquest cas ens han costat diré números, 35 més IVA. Hi ha tota la part de la instal·lació, que és la part costosa, que és la part que fan possible que aquests ventiladors es puguin posar a la paret. És a dir, no sortim de zero, sinó que ha d'haver-hi un treball previ a tot això. Clar. Llavors, hem hagut d'instal·lar dos punts de llum a cada aula, comptant això, no?, que són 36 aules, que són moltes aules. I bé, normal. I també agrair aquí la gran feina de la brigada, perquè més enllà de la instal·lació, d'aquests dos punts de llum, els ventiladors s'han hagut de col·locar, i la brigada ho ha fet amb temps rècord, jo diria. En una setmana els teníem tots col·locats, tant al Jacint Verdaguer com a la Pau, i bé, sí que hem pogut començar el curs amb aquests ventiladors tots col·locats a les dues escoles.
Sí, perquè a més vam començar el curs amb una calor important.
Forta, sí, forta. Ara ja sembla que la cosa es va a la baixa, no?, també, però sí, vam començar amb calors d'estiu importants.
Laia, si et sembla bé, ho deixem pel moment. Després, a les 10:06, tornarem amb una altra convidada i ja després farem una mica de tertúlia amb la Fina Mascaró i amb tu. I moltíssimes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
Adéu, gràcies.
Ara donem uns minuts per la publicitat i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 10. Escoltem atentament què passa més enllà del Penedès i ens retrobem, com deia la Lourdes, a les 10:06 amb una nova convidada, la consellera comarcal d'Educació del Baix Penedès, i tot fent tertúlia sobre educació des del punt de vista municipal.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.